I després de repassar l'actualitat i arribats a aquest punt, un dimecres més és moment d'obrir les nostres recomanacions literàries, de proposar-vos alguna lectura, i per això ja ens acompanya el nostre estudi Dani Boquera. Dani, molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Pues bé, pues amb ganes de començar-vos a contar aquestes novetats literàries o altres llibres que podem anar trobant a la biblioteca.
Em vam avançar els títols la setmana passada, que vam parlar de Xufo Llorenç. Avui ja entrem a analitzar algunes d'aquestes novetats amb títols, per exemple, conegut aquest llibre ja i sonat, el llibre de los Baltimore.
Exacte, és una novel·la de misteri i terror de l'autor Joel Dicker.
No en diguéssim res més. Comencem el saló de lectura, al Sempre amb tu. Mescla de misteri i de terror. El llibre de los Baltimore. Sorprenent ja només el propi títol, Dani.
Sí, exacte. De fet, aquest autor va escriure la novel·la titulada La veritat sobre el cas Harry Keber amb 3 milions de lectors.
Déu-n'hi-do.
I sí, exacte, i ara pues, torna amb força amb este llibre titulat, com hem dit, el llibre de los Baltimore, el qual reprèn una història que és totalment independent de l'anterior llibre, encara que recupera el personatge de l'escriptor Marcus Goldman.
Molt bé, de què tracta aquesta història del llibre de los Baltimore?
Doncs mira, el seu protagonista, el Marcus Goldman, és un escriptor d'èxit que s'ha retirat a escriure la seva novel·la en una tranquil·la caseta, on anirà rememorant els seus records d'infància, adolescència i joventut per explicar-nos com eren els Goldman i què va passar amb ells. La novel·la arrenca l'any 2012, poc temps després de que passessin els fets que relaten amb l'anterior llibre, La veritat sobre el cas Harry Keber. Però aquesta novel·la no té res a veure amb l'anterior, no es fa per a res referència en aquells fets, i l'únic que fa l'autor és recuperar el seu protagonista, com hem dit, i algun altre personatge, com és el cas de la mare del protagonista. I mitjançant una sèrie de flashbacks, la novel·la va retrocedint als anys 90 per descobrir-nos amb aquesta saga familiar dels Goldman, des de quan eren nens, com passen a joves, fins a l'edat d'uns 20 anys o 18-20 anys, i ens va explicar una mica les peripècies d'aquestes familiars.
Per tant, fa una mica de recuperació en el seu passat familiar i va investigant un llibre que diu pàgina rere pàgina es va tornant més dramàtica, no?
Sí.
Cada vegada que anem passant una pàgina sembla que la cosa
sí, perquè
va començant a donar voltes entre si.
Exacte, una mica la família aquesta dels Goldman de Baltimore, de fet són com dues línies familiars, la línia dels triomfadors que han fet realitat el somni americà i els que més o menys van tirant a la vida amb penes, a vegades amb esforç, i una mica és aquesta relació dual una mica i contrastar aquestes dues realitats.
Vaja, que ens farà trencar el cap quan anem llegint
sí,
aquesta novel·la. Per tant, una de les primeres propostes, aquesta de Joel Dicker, al llibre de los Baltimore. Si parlàvem de misteri i de terror, després parlarem de qüestions més negres. Anem a un tema més policíac, que és el llibre de Fiona Burton, La viuda.
Exacte, aquí s'explica a partir, diguem, de tres personatges la història: el policia, la periodista i la vídua. La novel·la parla de temes de gran actualitat com és la seguretat a les xarxes socials i el sensacionalisme a la premsa. En aquest sentit, la vídua segueix la línia del gènere que arrasa tot el món en aquests moments, que s'anomena domestic noir, la intriga dins de les cases dels protagonistes. I en principi protagonitzades per gent normal que podria ser naltros o el nostre
naltros
veí
mateixos, molt bé.
I també una mica el gènere també anomenat Griplit, que és un nou producte basat en thrillers psicològics escrits i protagonitzats per dones. Està publicat als Estats Units i al Regne Unit pels mateixos editors de La noia del tren. Els drets de la vídua ja s'han venut a més de 30 països, a més veurà la llum en format sèrie de la mà de la productora Playground. Tota una garantia d'èxit assegurat. Burton, que professa una bona mà en la manera d'entendre els personatges i d'endinsar-s'hi, sap com dosificar la informació per deixar sense alè al llarg de les 500 pàgines que passen ràpidament. És una lectura ràpida perquè és molt emocionant.
Per tant, espavileu-vos, afanyeu-vos a llegir aquesta novel·la policíaca de la viuda de Fiona Burton, perquè en breus no parlem de pel·lícula, parlem de sèrie. Potser això serà un habitual ja, perquè s'ha convertit el món de les sèries en un recurrent ja de la nostra societat. Per tant, veurem aquesta novel·la de Fiona Burton convertida amb sèrie de la mà d'aquesta productora, entenem que americana, Playground. I dèiem, anem a la novel·la negra.
Exacte, ara parlem de No mientas, de Greg Hurwitz.
Tu i jo no mos mentim, Dani, això no ens enganyem, però ja veurem què passa, què desvetllem en aquesta història que acaba sent... Que no és només un thriller, No és només un thriller, té alguna cosa més al seu interior. Explica'ns.
Doncs pues mira, el protagonista, Daniel Breischer, sempre ha sigut una certa desil·lusió per la seva mare. És una adinerada i aristocràtica dama de San Francisco, als Estats Units. Daniel va renunciar a la seva feina d'administrador de fons econòmics per casar-se amb la seva dona, que és una treballadora comunitària, i realitzar una tasca que li agrada, dirigir sessions de teràpia de grup amb ex-convictes. Ara està preparat per fer un pas més i obrir la seva pròpia consulta. Però un dia troba a la bústia del seu despatx un sobre dirigit a una altra persona, i aquest sobre conté un missatge sense signatura on només posa: admet que vas fer-ho o ho lamentaràs. Tens fins al 15 de novembre a mitjanit. La data límit ja ha passat i la persona a la qual estava dirigit el missatge ha estat brutalment assassinada. Però aquesta primera advertència no és més que el principi. Daniel no triga a rebre més advertències dirigides a persones de les quals o bé no se'n sap la seva ubicació, on es troben, o bé són víctimes per les que ja és impossible fer res. Els esforços que farà Daniel per averiguar el misteri criden l'atenció de l'assassí, de qui finalment rep una amenaça. Senzillament brillant, No mientas és molt més que un thriller, encara que el suspens arriba fins a l'última pàgina. És una novel·la psicològicament rica de la qual la ciutat de San Francisco és tan protagonista com el seu fascinant i conflictiu heroi. Un llibre absorbent en el qual cada frase, cada personatge i cada incident compta. És una lectura inolvidable.
M'has deixat una mica gelat amb aquesta presentació d'aquesta novel·la. Déu-n'hi-do,
Pues jo sí, allò de rebre els missatges, no poder fer res per arreglar-ho i dir això ho he de solucionar abans que caiguem més morts o així, deu ser una mica... Allò, ansietat te deu provocar.
Sí, ha de provocar una mica d'ansietat i llegint... Em sembla que aquesta pot ser una d'aquestes que quan t'hi poses a llegir-la t'enganxes i no pots deixar de fer-ho. Recordeu, de Greg Hurwitz, No mientas, novel·la negra. Hem parlat de misteri, hem parlat de terror, hem parlat de novel·les policíaques, de novel·les negres. Deixem-ho per un costat, això. Passem pàgina, i mai millor dit, i parlem una mica més de qüestions més romantiquetes, de qüestions més amoroses, però en aquest cas també mesclat amb tema històric. Una novel·la, podríem dir, 50% històrica, 50% romàntica, la que ens proposa la Carla Montero, El invierno en tu rostro.
Exacte, en esta novel·la trobem aventura, trobem amor i guerra en el pitjor període del segle XX. Una novel·la molt personal de l'autora que va escriure La taula esmeralda. L'acció passa en un poble de comença en un poble de muntanya on els germanastres Lena i Guillem viuen una existència senzilla i tranquil·la. Tots dos estan molt units i amb prou feines conceben la seva vida l'un sense l'altre. No obstant això, una cosa tan inesperada com extraordinària succeeix i es veuen obligats a separar-se. Amb els anys i la distància, aquella complicitat infantil es converteix en amor juvenil, alimentat amb una trobada esporàdica i centenars de cartes. L'esclat de la Guerra Civil a Espanya sorprèn a Lena a Oviedo i a Guillem a França, qui, angoixat per la sort de la dona que estima, inicia un arriscat viatge a través d'un país assolat pel conflicte bèl·lic per reunir-se amb ella. No obstant això, la guerra posa a prova el seu amor. Lena s'ha convertit en infermera voluntària del bàndol revoltat i resisteix en una ciutat assetjada per les forces republicanes. Guillem forma part d'aquestes forces que escanyen la ciutat. Més tard, Lena i Guillem viuran de primera mà els esdeveniments de la Segona Guerra Mundial i seguiran en bàndols oposats. Ell en la resistència contra el nazisme i ella com a infermera de la Divisió Azul. I encara que els seus destins tornaran a creuar, tant en la Varsòvia aixafada pels nazis com en l'exuberant Tànger dels anys 40 o on el dramàtic escenari de la postguerra espanyola sempre estaran condemnats a enfrontar-se al mateix dilema. Com poden estimar-se quan les seves voluntats polítiques i les seves trajectòries vitals han pres camins tan diferents? Potser hem llegit massa, la novel·la, eh?
Així m'ho creixo una mica més estriga. I a mi m'ha sorprès, clar, és que ja hem passat per una primera guerra i segueixen, eh? Per tant, sí, a la guerra civil no s'acaba.
Empalmen d'una a l'altra.
Anem a una segona guerra mundial, sí, en què tampoc s'acaba. I, per tant, dos persones que políticament o ideològicament estan a les antípodes comparteixen el seu amor. Bonica també història, la que m'imagino que planteja L'invierno en tu rostro de Carla Montero. Romanticisme mesclat amb qüestions polítiques històriques, com dèiem, del segle passat, d'inicis de fins a la meitat del segle passat. I anem a parlar de traïció, amb Traicionada, de Daniel Estel, la novel·la romàntica amb la que volem acabar de fer aquestes recomanacions d'avui dimecres. De què parlem en aquesta novel·la romàntica, Dani?
Pues sí, finalment aquí amb la novel·la de Daniel Steele ens revela el costat més fosc de l'èxit, la fama i la fortuna. És la història d'una dona valenta capaç de superar l'engany i el dolor per intentar començar de nou. Als seus 39 anys, Tali Jones és una directora de grans èxits de crítica i de públic. No casa amb el glamour de Hollywood, prefereix quedar-se al marge dels focos. En la seva vida privada gaudeix d'una estabilitat emocional basada en l'amor i en la confiança en la seva parella, i que també és productor, Hunter, i en l'afecte que té de la seva filla, Maxine, i del seu pare, Sam. En el dia a dia, la cineasta recolza en un equip de fidels col·laboradors com Brigitte, la seva millor amiga des de la joventut, convertida en assistent personal, i Víctor, el seu comptable. No obstant això, just quan Tali està realitzant la pel·lícula més ambiciosa de la seva carrera, en aquest món perfecte comencen a aparèixer esquerdes. Una auditoria treu a la llum irregularitats financeres. Algú del seu entorn més proper ha sostret grans quantitats de diners. A partir d'aquí, la seva vida s'ensorra definitivament. Haurà d'enfrontar-se a la violència i a la pèrdua mentre esbrina qui del seu cercle més proper, persones a les que vol, estima i en què confiava, l'ha traït.
Haurem de veure què passa també en aquesta novel·la molt, molt, molt més romàntica, podríem dir. Hem parlat de moltes novel·les avui al nostre saló de lectura. Recordem totes aquestes propostes, que a més, també recordem, estan disponibles a la biblioteca Doctor Frias, perquè les pugueu llegir. Si us interessa, al final també, comprar-la. Al final també... Es viu també del món de la literatura, però les teniu disponibles i si no estan perquè estan en préstec, doncs us apunteu a la llista i quan sigui el vostre moment la podreu disposar. Recordem, El libro de los Baltimore de Joel Dicker, La viuda de Fiona Barton, No mientas de Greg Hurts, El invierno en tu rostro de Carla Montero y Traicionada de Daniel Steele. I ara jo et pregunto, Dani, si tu tens de quedar amb una d'aquestes, crec que avui coincidiríem, els dos? O no?
Jo m'agradaria triar-ne dos, però si m'agradaria triar una, potser em quedaria amb la de No mientas.
Jo no.
No?
Al final no coincidirem, o sí? No. Jo m'hagués quedat amb L'invierno en tu rostro, de la Carla Montero.
També.
Té un component aquí que al final es pot traslladar, jo crec, a la vida real de moltes persones de l'època.
Sí, segurament.
Que estaven famílies amb bàndols oposats, inclús, o membres de la família amb bàndols oposats, o qüestions d'aquest estil i que al final... L'amor a vegades doncs, uneix més que no pas les guerres o la política separa. Doncs són aquestes les recomanacions que avui dimecres us hem volgut acostar aquí al Saló de Lectura. La setmana vinent seguirem apostant per aquestes novetats, diguem-ne, entre cometes, de les noves publicacions que estan disponibles a la Biblioteca Municipal.
Molt bé.
La setmana vinent ens hi tornem a veure. Gràcies, Dani.
Gràcies a vosaltres.